El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu-vos vell.
De 8 i mitja a 9 del vespre.
El Cafè Literari.
A Ràdio Televisió del Vendrell.
El 700.1 de l'FM.
Realitzat per Brian.
I presentat per Aaron.
Literari amb Aaron de Balaguer.
Hola, molt bon vespre a tothom i benvinguts una vegada més aquí al Cafè Literari. Moltes gràcies als que sintonitzeu el 107.1 de l'FM i escolteu el Cafè Literari. Abans de començar el programa, volem explicar que del 8 de maig de 2024 al 9 de juny de 2025, a la Filmoteca de Catalunya, hi ha un homenatge a Agustí Villaronga, titulat integral Agustí Villaronga, per tal com va morir el gener del 2023 i va deixar una pel·lícula pòstuma intitulada L'oli tormenta. A part d'aquesta última pel·lícula, és el director de celebèrrimes pel·lícules com Pa Negre o l'impactant primera pel·lícula que va realitzar l'any 1985 que portava per títol Gràcies al cristal. Altrament, el programa d'avui tindrem com a convidada a una de les llibreteres a la Llibreria Catalana de Perpinyà. Dit això, si som-nos al cafè i som-nos a la literatura, benvinguts aquí al Cafè Literari.
L'efemèride del dia.
Avui, dia 12 de febrer de 2025, celebrem els aniversaris de Jordi Pàmies i Grau, poeta, sagista i dramaturg català nascut el 12 de febrer de 1938, i de Robert Saladrigues i Riera, escriptor, periodista i crític literari català, que va néixer el 12 de febrer de 1940 i mort el 22 d'octubre de 2018. Des d'aquí, celebrem l'aniversari de Jordi Pàmies i Grau i ens en recordem del naixement de Robert Saladrigues i Riera.
Recomanacions digitals. El
temps va passar. Avui és Naufragi d'Argent, que és una poesia de Clara Boira, Instagram coneguda com a Clara Boira. Naufragi d'Argent. Naufragi d'Argent a la lluna. Magma amarant al penya-segat, volcà latent a la meva duna, illa negra de trèvols blancs, caldera pedra vermellosa, erupció cònica a peu d'oceà, els cràters i a cau d'orella, dins una ulleta de rocams, desembre de llums, princesa. Xamanelles de solstici fulgurant, dies on la sal de cristall jascata, passió morena de calç descalç. I tot seguit, el relat d'avui és Això va d'amistat, d'Eduard. Eduard7105 a Instagram. Això va d'amistat, no d'aquelles que es forgen amb la bravada de l'adolescència i que es comparteixen en mig espirituosos efluvis i eixelebrades hormones. Tampoc n'és una de tendre, d'aquelles d'escola o de facultat, ni tan sols una d'imposada per una feina comuna. És una adhesió madura, reposada, sense deures ni obligacions, només de voluntat. I disponibilitat, on els no, no passen factura i tenen el mateix valor que el sí. És el cop de mà quan cal la generositat per bandera i el simple plaer de compartir moments plegats, entaular-se en converses i acceptar particularitats i punts de vista. Una nova avinença, una d'adulta i assenyalada, però tampoc exempta d'espurna i de desig vital de gaudir. De vegades és entre lletres, d'altres entre notes i recomanacions mútues, quasi sempre amb quesos i esquitxada per aquest poble que ens agermana. Llarga vida als nous amics.
L'entrevista.
I com hem dit a l'inici del programa, avui tenim amb nosaltres la Llibreria Catalana de Perpinyà, que és una llibreria fundada a Perpinyà, al Rosselló, el 1986, i és l'única de la Catalunya del Nord, especialitzada en llibres en català i de temàtica catalana. Fou fundada per Joan Miquel Turón i Mijo Gómez, Nascut a Vinçà, al Conflent, el 1959, Joan Miquel Turón i Mijo Gómez participaven al grup cultural de la Joventut Catalana, del qual sortien moviments catalans posteriors que donaren lloc, entre d'altres, a la Universitat Catalana d'Estiu, les escoles, la Bressola o l'Associació Arrels. Aquest grup tenia una petita llibreria mòbil que recorria els pobles de la Catalunya Nord venent llibres en català. Joan Miquel Turón era el responsable d'aquesta llibreria mòbil. Després d'aquesta experiència, obrí la llibreria del grup cultural. Primer al Centre Cultural Català 2, carrer de Sant Mateu, de la qual era responsable Mijo Gómez, seguit per l'obertura el 1983 d'un local en un entresol, 13, plaça dels Peluts, 13, Ples d'Espluç. Joan Miquel Turón continuava amb els mercats i fires del país. Els dos van comprar la llibreria Català de Catalunya, que anys abans havia estat propietat de Juli Agual i després del poeta Jordi Pere Cerdà. Per ser una llibreria històrica, però també per la situació lingüística de la del català a la Catalunya Nord, els entrevistem avui al programa.
Presenti una mica el projecte.
A veure, jo porto la llibreria catalana de Perpinyà, que és actualment la llibreria més antiga de la ciutat de Perpinyà, que és encara en actiu, però que des dels seus inicis no era coneguda com a llibreria catalana, però sempre hi ha hagut una llibreria allà. I és llibreria catalana a partir dels anys inicis dels 80, i jo entro fa uns 12 anys, a inicis del 2012, i és una llibreria que té com a particularitat, que és a Perpinyà, a Catalunya del Nord, en un lloc on la situació sociolingüística és molt complexa, però que ven no exclusivament en català, però sí tot el que és en català que concerneix Catalunya del Nord i tot el que concerneix Catalunya del Nord i l'història dels països catalans en català o en francès, com a llibreria que té un fons quasi exclusivament en català.
I això qui ho funda?
És que hi ha moltes persones, diguem. És una llibreria històrica en diversos sentits, perquè hi ha hagut en Julià Gual, que era un personatge molt, molt important en el món de la cultura catalana, per Pinyà, que la portava, però es deia la Llibreria de Catalunya, perquè era al costat de la plaça Catalunya. També hi ha passat per allà en Jordi Pere Cerdà, l'escriptor Antoni Cairol, que va ser llibreter també d'allà. Durant 30 anys ho va portar en Joan Miquel Turón, que és qui li va posar el nom de llibreria catalana, però aquest senyor ja abans anava amb un camió amb llibres en català voltant per tots els pobles de Catalunya del Nord, amb una mena de llibreria bus.
De bibliobús.
De bibliobús, exacte, però de venda, i anava fent tots els mercats, això, i ell després s'instal·la el que era la llibreria de Catalunya i que ell la transforma en llibreria catalana. I que ell instaura el fet que sigui llibreria catalana. Això ara, entre una cosa d'altra, deu fer uns 40 anys. I després jo arribo.
I així, de gèneres, quins hi podem trobar?
De fet, de tot, en català, només que sí que hi ha certes temàtiques molt generalistes, com podrien ser diguem, coses que existeixen en francès i que són molt bones en francès, ens costa més vendre's en català, perquè hi ha més oferta en francès, i llavors ja no ho tenim tant, però si no intentem tenir tots els gèneres. L'objectiu és demostrar que en català es pot fer de tot, perquè a Perpinyà la situació de llengua fa que potser molta gent es pensa que no pot parlar de filosofia o de feminisme o d'història també en català, no només en francès. Llavors l'idea és de tenir tots els gèneres, i sí que ens hem treballat molt l'infantil, perquè ens sembla que els últims 20 anys hi ha hagut un gran creixement de l'ensenyament en català i en bilingüe a Catalunya del Nord, i llavors hi ha una demanda i una necessitat. I llavors tot el que és llibre infantil s'ha desenvolupat molt, per exemple.
Per tant, la literatura infantil allà a Catalunya Nord, diguem que és un dels gèneres que actualment està en alça.
Sí, després t'estic parlant d'una llibreria en tot Catalunya Nord, de la realitat. No cal negar la realitat, és a dir, estem en una situació molt, molt, molt dolenta, on hi ha una gran diferència de dades entre la gent que el parla, la gent que el sap parlar i la gent que el parla, és a dir, que hi ha molta gent que el sap parlar però molt poca gent que el parla. Hi ha un gros problema a nivell d'ús, però, malgrat tot, hi ha de que fer viure una llibreria que ven només llibres infantils en català a tot Catalunya.
I així projectes de futur que tinguin?
Home, hi ha moltes, la situació és dolenta, però hi ha moltes iniciatives i campanyes que es fan des de la societat civil, que és qui ha aconseguit que hi hagués ensenyament en català a l'educació nacional, francesa, campanyes a través de la cultura popular, campanyes a través de foment de la lectura a través de les biblioteques departamentals, que ha, depèn molt de persones claus que estan en certs llocs, campanyes a través de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que és recentment creada, de fa 3 o 4 anys, que va estar bloquejada per l'estat francès durant molts anys, i que equival a una oficina que existeix també al País Basc i Occitània, que són de promoció de la llengua i la cultura catalanes, i evidentment això té una incidència, una repercussió sobre tant l'ensenyament com el parlar, com el prestigi tot simplement de la llengua, no? I això només pot ser que positiu, en tot cas, mantenir el que queda, diguem, no? El que hi ha.
Així, de dades, els mitjans de comunicació, el que tenim entès, dels més venuts és Joan Lluís Lluís. N'hi ha d'altres?
Hi ha altres escriptors venuts, però diguem que Joan Lluís Lluís i Joan Daniel Besonov són els dos més coneguts, perquè també han arribat a passar la frontera, no? Per d'alguna manera. Van començar a editar a Catalunya Nord, perquè tenim editorials com Editorial Trabucaire, que han fet feina d'editar els primers autors nord-catalans en català, però que malauradament la frontera fa que la difusió ens és molt difícil i que la capital Barcelona s'ho menja molt tot, no només Catalunya Nord, sinó altres zones del Principat, com podria ser escriptors del Pallars o escriptors de... No, que la centralitat fa que de vegades se menja molt la resta del territori, però nosaltres encara un poc més pel fet de ser també en un altre estat. I quan aquests autors passen a ser editats per editorials del Principat, i que tenen la qualitat literària, evidentment, per fer-ho, es fan molt més coneguts, i això també ens situa molt més bé en el mapa, no? I gent així a nosaltres són molt importants, perquè motiven a continuar i dona peu a que altra gent també pugui sentir-se capaç d'escriure en català.
I així, per anar acabant, la pandèmia com els ha afectat?
Me sembla que com el Principat, que als estats francesos hi va haver molta campanya a favor de les llibreries independents que havien de tancar com a comerç essencial, i hi va haver tanta campanya que vam treballar molt bé en la pandèmia.
Per tant, podríem dir que han incrementat les vendes.
Vam incrementar les vendes durant la pandèmia i ara tornem a les xifres d'abans de la pandèmia, diguem. És a dir, una estabilitat. Vam incrementar potser d'un 15% més o menys de vendes els dos anys, diguem, de la pandèmia. I en situació normal hem tornat a perdre aquest percentatge que havíem... Aquest 15% més, tornem a baixar el 15%, diguem, per dir-ho d'una manera. Tornem amb xifres que estàvem abans. El que sí que ha canviat...
5-10%.
Sí, més o menys.
Per tant, davant de totes aquestes dades, diria que el català s'està transmetent o...?
La transmissió de la llengua catalana a nivell familiar es va trencar ja fa una generació, diguem, i és molt difícil dir que se recupera a nivell familiar. Però sí que se pot transmetre en altres àmbits, com són l'educatiu, com són el social, amb entitats de diversos tipus, culturals, socials, etc. El que sí que ha canviat positivament, per parlar de xifres segures, és el prestigi de la llengua. Quan jo era petita, diguem, la llengua catalana era sempre molt associada amb quelcom del món de pagès, o molt folclòric, o tenir una visió molt, molt negativa, i això és quelcom que ha canviat. Això.
Clàssics per tothom.
I el primer clàssic d'avui és Carles Riba amb 3 suites. Llegirem Flors. Llur glòria apenas endevina, són flors en expirant treball, de somriure's el dolç mirall d'aquesta lluna submarina, i més en algun absolut pensament que enfront de les velles folles flota inútil com elles. També innocent d'un fruit perdut, estels d'un espai arbitrari. Cap veritat pot reposar-hi, moren cruels sense dormir, Llors petites ànimes fredes, emigrant, a lentes marcí, la profunda sang de les sedes. I tot seguit, Sang nova, de Maria Vayreda, que és una novel·la de tesi escrita per Maria Vayreda i Vila, publicada l'any 1900. Tot i que fou publicada després de records de la darrera Carlinada, fou la primera novel·la que escrigué, tanmateix no va ser tan ben acollida com la seva primera novel·la publicada, records de la darrera Carlinada. I de fet és probablement la seva obra menys coneguda i la que conté una càrrega ideològica més important. La novel·la critica de manera beligerant les conseqüències de la modernitat per la societat del moment i com això afecta els valors tradicionals. Es tracta d'una novel·la ambientada a la muntanya catalana i protagonitzada per Ramon de Montbrió. El text narra els diversos conflictes polítics, econòmics, socials i culturals del protagonista relacionats amb les problemàtiques del tombant del segle XIX al XX. Literàriament i narrativa, es tracta d'una novel·la inferior a la resta de l'autor, ja que es tracta d'una novel·la de tesi amb una forta càrrega ideològica i propagandística, de manera que té un valor sobretot històric per entendre els conflictes i tensions d'una societat en transformació, a cavall de la Renaixença i el modernisme. Destaca per l'apologia sense complexos i la defensa dels valors del passat com la família, el catolicisme, la terra i la jerarquia social pròpia del món rural.
Del mercat editorial.
I la primera recomanació d'avui és Acròpolis, d'Adrià Targa, que va ser guardonat amb els Jocs Florals de Barcelona l'any 2024. Llegirem La vida a Roma. La depressió seria tornar a Roma i no trobar la Roma que hi van viure, amic. La depressió seria Roma, sense Roma, carrers i places. Lliure d'amor, podré jurar-te que hi ha Roma, més enllà de nosaltres, que vam viure un somni i que es repetirà, que Roma és més que tu i que jo, que Roma és lliure d'estimar-nos quan calgui, i visca Roma. Potser hi serem feliços, ens cal viure per saber-ho, i passar un estiu a Roma. I això no ho dic pas jo, ho diu algú lliure, que és més que tu i que jo, que parli Roma per nosaltres, amic. Intentem viure, i algun dia potser viurem a Roma. I tot seguit, Biografia del foc, de Carlota Gurt. És una novel·la. Vivim a les fosques, la realitat és imprevisible i he acostumat a tirar per terra els futurs que havíem imaginat. Quines conseqüències tindran les nostres decisions? Biografia del foc ens parla d'aquesta incertesa, que és terrorífica i alhora plena de possibilitats. Per les seves pàgines hi desfilen herois de l'angoixa i esclaus de l'amor. Mares moribundes, personatges que no saben on van ni com hi arribaran. Carlota Gurt ha creat un autèntic retaule de les relacions humanes, des de l'enamorament més fulgurant fins al ressentiment més agre. Hi trobarem allaus i vides calcinades, però també mons prodigiosos sorgits de la destrucció, alternant entre la ironia i un to gairebé confessional. L'autora ens convida a entrar en el seu univers amb una prosa addictiva i una llengua vivíssima que atrapen el lector i no el deixen anar.
La dent de la poesia.
I recomanarem el primer llibre de poesia d'avui, que és Itineràncies, de Mercè Duran. Llegirem un poema. Els dits sobre el teclat. Impacte, ritme, xarxa, evanescència, llum, velocitat. Reflexos de miralls a la pantalla, per camins esborrats, les mans llangueixen, orfes de finals i començaments. Desocupades, vaguen sense espai, sense nord, sense abans, sense després. Ara tot és ara, un infinit ininterromput present. Ara és tota l'hora, sense un gest que faci camí i deixi un rastre. I tot seguit, canvia de cel, d'Adrià Targa. En llegirem Parlament 54. Sense motiu venia la tristesa, la branca d'aquest arbre reverdit, plàtan del meu balcó, d'on les ha pres aquesta verdor immensa com un crit? Vindrà altre cop l'ocell a la barana aquest matí cruel d'abril. Hi ha una vida sense ales, sense gana, la veu es torna prima com un fil, la meva voluntat no sap renéixer, prefereix l'ombra d'aquest arbre dens, la vull abandonar i no em deixa, el crit del verd és tan immens.
Història en català mems.
I en David Silvestre, que ens parlarà, com cada dimecres, d'un episodi de la nostra història. Avui, què ens vens a parlar en el programa?
Avui vinc a parlar-vos dels Almogàvers, però concretament d'una de les batalles més èpiques i inesperades de la història catalana. Concretament, és la batalla del riu Cefís. És una batalla que podria ser perfectament una d'una pel·lícula de Hollywood i ens explica com els catalans van acabar dominant Grècia amb Atenes i Neopàtria com a comtats catalans. Però com va ser possible que els catalans acabessin governant el Partenó d'Atenes durant 80 anys, que diu la llegenda que hi va onejar la senyera durant tot aquest temps? Doncs bé, tot comença amb els temuts almogàvers, que eren uns guerrers que vivien una mica entre l'èpica i la brutalitat. Els almogàvers, per posar una mica de context, eren soldats de la Corona d'Aragó, eren soldats catalans, mercenaris per naturalesa, i mestres en tècniques de guerra irregulars. Eren famosos sobretot pel seu crit de batalla, que era conegut com el despertaferro, i perquè tenien un estil de combat ràpid, eficient i devastador. Aquesta fama els va portar a treballar per l'imperi romà d'Orient, el famós imperi bizantí, liderats pel seu capità Roger de Flor. Però, com passa sovint a la història, la traïció va canviar tot. L'any 1305, de fet, Roger de Flor, el cap dels almogàvers, en una campanya que estaven duent a terme a l'est d'Europa, va ser assassinat en una conspiració de l'imperi bizantí. El van traïcionar per no pagar-los el preu que costava, no?, contractar aquests mercenaris catalans. Això va causar la fúria dels almogàvers, que van iniciar el que es coneix com la venjança catalana, arrasant terres bizantines sense pietat durant anys. De fet, fins fa no gaire, a Grècia encara s'utilitzava el terme català com a home del sac, no? Li deien als nens, no et portis malament o vindran els catalans. O sigui, imagineu les barbaritats que devien fer aquests almogàvers. Però com van arribar a Grècia? Doncs bé, l'any 1307, Walter V, que era el duc d'Atenes en aquell moment, era un noble francès que estava enfrontat als bizantins, va decidir contractar novament els almogàvers, després d'aquella primera traïció que havien rebut amb la mort de Roger de Flor. Doncs bé, aquest altre comte, Walter V, els va prometre riqueses i terres a canvi que lluitessin al seu costat. I ja sabem que un almogàver, si li ofereixes or, no diu que no. Doncs bé, només 6 mesos els almogàvers van capturar més de 30 castells i ciutats pel duc. Però quan van arribar a l'hora de pagar, Walter, que era un home molt orgullós i arrogant, els va fer el mateix que els bizantins. Els va trair i va intentar expulsar-los del territori sense pagar-los res. Sembla que els almogàvers no aprenien gaire sobre amb qui aliar-se. Doncs bé, en aquest moment els almogàvers, que no sabien gaire aguantar ofenses d'aquest tipus, els van preparar per la batalla. El duc Walter, que volia acabar amb els almogàvers perquè els considerava gent bruta, massa destralera i que no valia la pena, els va utilitzar. Doncs va reunir entre 10.000 i 15.000 homes, inclòs a la seva prestigiosa cavalleria francesa, per intentar aniquilar d'una vegada per totes aquests almogàvers. Els almogàvers, en canvi, eren només 6.000, però tenien un avantatge, una astúcia digna d'admiració. Com que coneixien el terreny, van triar el camp de batalla a prop del riu Cefís, que era un riu ple d'aiguamolls. Van encobrir totes les zones enfangades amb branques i herbes, fent semblar que era un terreny més o menys sòlid, una trampa que va acabar sent mortal. I va ser mortal perquè quan l'exèrcit del duc Walter va arribar, massa confiat, van ordenar una càrrega frontal de cavalleria contra els almogàvers, que era infanteria lleugera en la seva majoria. Però què va passar? Els cavallers francesos, que portaven armadures i cavalls, van caure de ple a la trampa. Es van enfonsar els aiguamolls i van quedar completament immòbils. I els almogàvers, com que eren més àgils i lleugers, van atacar sense pietat, eliminant gairebé tot l'exèrcit enemic. El duc Walter, de fet, va morir a la batalla i els almogàvers van aconseguir una victòria total. Aquesta gesta els va donar el control del ducat d'Atenes i poc després, amb l'ajuda de Frederic de Sicília, van conquerir també el ducat de Neopàtria. Des de 1311 fins al 1390, aquestes terres van ser governades pels catalans i es van introduir les lleis i usatges de la corona d'Aragó, fins i tot. Imagineu, el català, de fet, es va convertir en la llengua oficial i el partenó va passar a ser part de la nostra història. Així que, bé, ja ho sabeu, la pròxima vegada que pensis en els almogàvers, heu de recordar que no només eren guerrers, van ser conqueridors, administradors i van deixar una petjada inesborrable en terres que avui dia considerem molt llunyanes. I bé, aquesta és la història resumida de la batalla del riu Cefís. Se'n podria explicar molt, però bé, si sentiu Despertaferro, preocupeu-vos.
Doncs moltes gràcies, David, i ens veiem al proper programa.
Adéu, adéu.
Recomanacions juvenils.
I la recomanació que us portem avui és una altra novel·la negra, també publicada per Llibres del Delicte, titulada La corona maleïda, de Toni Cotet i Macià. Fa massa temps que la Mia té malsons, una veu li xiuxueja paraules sense sentit a cau d'orella. Ella s'esperta cada nit, atemorida, mentre els somnis es fan cada vegada més intensos i insuportables. Les històries i llegendes ens expliquen el passat, però també ens prevenen del futur. La corona maleïda és aquest objecte que, a través del temps, ens ha de salvar tots. La Mia i la Darià s'acaben de conèixer. Ella viu a Espot, un petit poble del Pallars Sobirà, i la Darià hi ha arribat de vacances amb la seva família. Tots us ignoren el seu destí, que el seu destí va molt lligat a la situació de la comarca. Els habitants del Pallars corren un gran perill, i només trencant la profecia de la corona maleïda es podran salvar. El problema és que ningú sap on és, però si apareix, molta gent la voldrà, i faran que el que sigui per tal de posseir aquest objecte tan poderós. I ja per anar acabant el programa d'avui, llegirem Fartes, que és un dels 99 poemes escrits des de la presó de Ponent de Pablo Hasél. Fartes. Que el crit oprimit, que no s'escolta, fins a l'últim carrer sigui ben escampat i les vides buides s'omplin de revolta, contagiant les ganes de conquerir dignitat. Que no es normalitzi la submissió que ofega i es posin noms als culpables de tanta injustícia si ells t'anomenen número i ignorància cega mentre diuen que la seva violència acaricia. Que el cansament sigui ràbia i aquests fets que apropin el terratrèmol als seus pilars. Si no recordes el que et fan, oblides qui ets. Si no ho paguen car, en surten massa cars. Que l'art rebel escopint i veritats als palaus, que pels indiferents els evita la crueltat, i t'explica que, si en el derrotisme caus, l'opressor que no ho fa dirà que ha guanyat. Que totes les corones de corrupció i reixes es fonguin en el far de les urgents barricades. Sé bé que, matant la por, és com millor reneixes i estan fartes de tremolar les llibertats segrestades. I fins aquí el programa d'avui, un programa que està realitzat pel tècnic de so Joan Márquez i un servidor Aaron. Ens veiem a la propera. El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu-vos vell.
De 8 i mitja a 9 del vespre.
El Cafè Literari.
A Ràdio Televisió del Vendrell.
El 700.1 de l'FM.
Realitzat per Brian.
I presentat per Aaron.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
La màgia de la sardana, un programa produït per la Colla Sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Escoltes Ràdio El Vendrell.